Ara són 6 els minuts que passen de les 11. No sé si us passa a vosaltres, però en el meu cas és escoltar aquesta música, la Cinto, dels consells de la doctora Ai Campeto, i dibuixar-se un somriure a la cara i, no sé, ganes de bon rotllo. Maria Rodríguez, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
La Maria Rodríguez és l'alter ego de la doctora Ai Campeto, que torna al Penedès en xarxa aquesta temporada 2020-2021 a reivindicar el riure i el jugar, la risoteràpia i el coaching lúdic. I ella va ser qui va triar aquesta música amb tota la intencionalitat del món, segur.
Sí, sí, perquè bueno, trobo que és una música que convida al joc, no? Al connectar-nos amb aquella part nostra més desenfadada, més de nen, no? Que no té aquests judicis que tenim els adults, no? I és una música que faig servir sovint als meus tallers i que només és això que dius, no? Només sentir-la ja és que et porta, no? A deixar-te anar, a jugar, a sentir-te més lliure, no?
Amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez, hem parlat durant aquest confinament, hem fet consells de la doctora Ai Campeto telemàtics i avui ens retrobem amb un element nou sobre la taula, que són les mascaretes.
Sí, exacte, sí, sí, la mascareta, de fet, bé, ara ja mica en mica ens anem habituant a portar-la, no? És com, i a més ara que ja que comença a no fer tanta calor, l'altre dia fins i tot que feia una miqueta més de fresqueta, me'n vaig oblidar que portava la mascareta, no? Una miqueta
quina
ja...
sort!
Sí, sí. És veritat que clar, tampoc no treballo en un lloc com hi ha molta gent que ha d'estar doncs, moltes hores seguides amb la mascareta, que això doncs és terrible, no?
És dur, sí.
O els nens, fins i tot, ara que el meu fill també han començat les classes, m'ho deia, mama, és que està tanta estona amb la mascareta posada...
Aquell baf que torna...
És angoixant, no? I això és un fet. També és veritat que, com tot, els humans ens adaptem a les coses. Ens costa, perquè els canvis ens costen moltíssim. Encara que siguin canvis cap a bé, eh? En aquest cas no és un canvi positiu, però sí que és un canvi de prevenció. Però vull dir que qualsevol tipus de canvi, per definició, ens costa. Igualment, tot i que ens costi, som una espècie que ens adaptem bastant fàcilment, no? O sigui, necessitem el nostre temps, però al final anem integrant aquestes noves dinàmiques, no? Hi ha coses que ens costaran més, com per exemple el tema del contacte, no? El contacte físic, el
no poder-nos tocar. Ara, quan ens hem trobat tu i jo, aquí fora de l'estudi, sí. Colze, però... Tens aquell moment de dubte, no? Perquè aniries a fer un petó, fa molts dies que no ens veiem, molts mesos, però et frenes.
Sí, i clar, és una sensació, sobretot jo al principi, clar, jo pensava, carai, no? Justament, jo, bueno, i com molta altra gent, no, que ens dediquem una miqueta, justament, a trencar aquestes barreres emocionals i socials cap a les altres persones, trencar aquestes pors de ai, què pensarà si m'acosto o si li dic o si li somric, com s'ho prendrà, totes aquests prejudicis, aquestes etiquetes que tenim des de petits, no? Clar, estàs fent tot aquest treball d'intentar treure això i ara, de cop i volta, es torna, no? És com posar el fren un altre cop, no? I és com que portes una inèrcia i t'aturen de cop, no? I llavors et quedes com en estat de xoc, sense el com, et quedes en estat de xoc, no?
Total, sí, sí.
I una mica és bueno, penso que és com ens hem estat sentint en ple confinament, sobretot, i ara, tot i que comencem, doncs, una mica aquesta nova realitat, però que tot és... Tot és molt incert perquè un dia et diuen una cosa, després et diuen una altra. Aquesta incertesa ens crea aquesta angoixa i l'angoixa el que ens porta és a la por, al retraïment un altre cop, no? O sigui, que tota aquesta feina que estàvem fent de conscienciació, de dir, bé, vaig a conèixer-me a mi mateix, a veure qui sóc jo, què vull realment, com em puc treure la màscara vers l'altre per ser més autèntic i per tenir una relació de més qualitat i sentir-me més lliure i més feliç, és clar, ara hi ha com molta pressió externa que el que ha fet és això, és una parada en seco, no?
Ara tots anem amb màscara.
Ara tots anem amb màscara.
És complicat, no veure una cosa tan tonta, encara que hi sentis bé, no veure els llavis, no poder veure com vocalitza l'altre.
Sí, és curiós, perquè també...
Perquè diu moltes coses d'ell o d'ella, també.
Diu moltes coses. Fins i tot diu aquelles coses que vol amagar.
Surt tot.
Clar, perquè sovint és aquesta cosa de que la cara, no, quan surto al carrer, em poso aquella màscara, aquell personatge del qual hem parlat a vegades aquí amb tu, no? Què es pretén de mi, i llavors em penjo aquella etiqueta, no? De la de bona nena, la de fins i tot la de borde, no? D'una persona seca, o totes aquestes etiquetes que ja n'hem parlat altres vegades i que coneixeu. Clar, nosaltres quan sortim al carrer ens posem automàticament aquella màscara, si no és que estem fent tot aquest treball d'autoconeixement i de voler ser autèntics, no? Aleshores, clar, què ha passat ara és molt estrany, perquè ens posem una màscara a sobre d'aquesta altra màscara.
Doble màscara.
Doble màscara, no?
I una de física.
Exacte. I tot és molt liat. Aleshores, la mica d'informació que rebia de l'altra ara s'ha reduït i, a més, clar, només veiem els ulls.
Clar, és que si somrius, no es veu, és que no es veu res.
No es veu absolutament
res. I ja no et dic si, a més, hi ha ulleres o ulleres de sol, que no es veu absolutament res. Ja no et coneixen.
Ja ni et coneixen, no? O a vegades, l'altre dia també una senyora em va saludar, adéu, i dic, em sembla que s'ha equivocat, i vaig dir adéu, però...
Vull
dir
que, ni idea, oi?
O no et coneixen o et prenen per un altre, no?
Sí, sí.
Clar, però és molt interessant també això, que posem una mica d'atenció, perquè clar, ara, si feu l'exercici d'anar pel carrer, moltes de les mirades que ens trobem són mirades de... o buides, o mirades d'incertesa, mirades de por, d'angoixa... Mirades...
Tot això llegeixes en aquestes mirades del carrer?
Bueno, jo perquè m'hi fixo, no? Però si us fixeu vosaltres, segur. O sigui, segur que més d'un de vosaltres us n'heu adonat, no? Perquè també és aquesta cosa de la desconfiança, no? Que com que jo no estic segura, també... tinc por a contactar-me...
Que no se m'acosti massa.
Exacte, que no se m'acosti massa, o ai, que no em surti a mi l'efusivitat de que vull anar-li a fer una abraçada i no puc, què puc fer, què no puc fer... Tot això, encara que no siguem massa conscients, ho portem encara, no? Molt, molt a flor de pell. I aleshores és anar pel carrer amb aquesta sensació, i aquesta sensació la transmetem a través dels ulls, no? Clar... Jo pensava venir, abans de venir cap aquí, què podem fer, no?, amb això? És a dir, perquè ara el que fem, jo també, fins i tot, què faig? Quan em trec la mascareta, el primer que faig és queixar-me de que he estat portant la mascareta, no?
O bufar, no? Bufes?
Jo bufo a vegades.
Buf!
Uf, quin descans!
Ai, sí, per fi, no?
Exacte.
I quin rotllo, sí, a continuació et queixes.
Rotllo,
sí, sí.
Bla, 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 no? Aleshores, què passa? Que estem allargant el malestar de portar la mascareta, no? És com que també orgànicament puguem transformar això i puguem celebrar-ho, és a dir, no queixar-nos, sinó celebrar, mira, doncs ara que no tinc la mascareta vaig a gaudir d'estar sense mascareta.
Girem la truita.
Per poc que puguem, no? Si som conscients, intentar no caure en el tornar en la queixa, no? Perquè llavors estem alimentant aquesta neura de ai, que tot està molt malament i que a veure, que és una realitat i que les coses estan complicades, no? També és una oportunitat de canvi, no? I de no perdre aquell poder que tenim cadascun de nosaltres.
Quin és aquest poder?
El poder de decidir. El poder de no enganxar-me en el que diuen a la televisió en molts mitjans de comunicació, no?
És a dir, no et carreguis el missatger, que aquí també són missatgers.
No, que s'entengui, no? És a dir, no, evidentment hem d'estar informats, no? I només faltaria. Però no, jo no m'estic referint a vosaltres, no? Sinó m'estic referint a programes de telebasura que fan, doncs, que dramatitzen o només se centren en una situació concreta i que ja ho feien abans del coronavirus, no? Ho feien amb altres temes, no? Però vull dir, què passa que com que ara estem molt més sensibles i la gent, justament, volem estar més informats i us fem més cas amb vosaltres, a vegades hi ha gent que no només es queda amb mitjans seriosos, sinó que s'enganxa amb altres tipus d'informació d'aquesta com ho diria, negativa, no? Com si diguéssim. Aleshores, clar, és una mica ser conscient d'això, no? De no enganxar-me. El poder nostre és aquest, és saber, val, engego la ràdio, escolto el Penedès en xarxa i quan s'acaba, o sigui, no canvio amb un altre programa que estan incidint en un problema i l'estan fent gros. No, ja m'he informat, d'acord, ara vaig a fer una altra cosa.
Jo penso que hem d'aprendre a dosificar.
Exacte, sí.
Exacte. Està bé estar informat per triar canals bons.
Exacte.
Però hem de saber dosificar. Hi ha un moment que dius, val, fins aquí.
Molt bé.
Demà això, segueixo.
Aquesta és la paraula.
Perquè és non-stop.
Exacte, aquesta és la paraula, molt bé. Perquè si no, és com una altra addicció, no? Ara, doncs, molta gent és addicta a les males notícies.
I a l'última hora, allò, sí, has sentit, saps què ha passat?
I al final...
Vol tot el dia amb l'última hora, no?
I la vida segueix.
Aquell últim tuit.
Clar, clar. Però el problema és que la vida segueix. I si ens enganxem en això, estem descuidant la nostra vida. Què m'està passant a mi, també? Perquè, clar, això és un dels temes també que hem parlat sovint aquí, no? Mentre m'estic preocupant del que passa fora, no m'estic atenent a mi. I potser que amb tot això que m'ha passat, que m'he pogut quedar sense feina, que potser he tingut alguna persona malalta al costat, bé, el que sigui, o no saber si podré tornar a fer la meva feina doncs, el mes que ve, o fins quan em durarà, que tot això, o fins i tot gent, per exemple, tinc un comiat de solteria aquest dissabte. Clar, han hagut d'acotar
el número de participants.
Que això, imagina't, no? O sigui, una cosa que és molt especial per un, no? Que és una celebració d'un moment molt preciós en la vida d'una persona, que fins i tot aquí t'hagis d'aguantar, no? És com aquesta cosa de no poder sentir-te lliure, no poder fer el que tu vols, en cap moment, ni tan sols en un moment especial com aquest, no?
O quantes festes i celebracions s'han suspès aquests mesos.
Exacte.
Esperant que tot passi i un millor moment.
Exacte, no? Aleshores, es tracta una miqueta d'això, de sí, però al mateix temps atendre, no? Què m'està creant aquesta frustració, aquest neguit de no poder celebrar el meu aniversari amb família, que en són 45, no? Per exemple, clar... Si m'estic enganxant o estic tota l'estona queixant-me només d'això o queixant-me de que els polítics no sé què o queixant-me de que sanitat no sé quantos, de tot, o del veí, que també hi ha gent que es dedica a fer de policia, no?
Mira què fa aquell, mira què fa l'altre.
Clar, què està passant, no? Si només em concentro en això, m'estic oblidant del que m'està passant a mi. I si no atenc aquest sentiment de frustració, de ràbia, d'impotència, de tristesa... Això
acaba passant factura, no?
Acaba passant factura. I això queda normal, ja ho hem parlat moltes vegades aquí, que són aquestes coses que no atenem i que com se les van enquistant i després ens passen factura, com dius tu, doncs fins i tot si es cronifica doncs, amb una malaltia, clar, pensem que ara hem patit o estem en un moment de molt bèstia, en el qual... Tots hem patit d'alguna manera algun impacte emocional. Aleshores, és molt important d'atendre això. Com? No descuidant aquella part lúdica, aquella part bona de la vida. La vida és positiva, no li tinguem por. És a dir, sisplau, que no ens deixem portar per tot això, no? Sinó que valorem les coses, les petites coses del dia a dia. Que tens salut, ostres, doncs que bé, no? Doncs queda't amb això i segueix el teu camí. Segueix amb els teus projectes, no? Per poc que puguis. I intenta trobar espais en els quals poder expressar-te. Tant sigui doncs, la tristesa com sigui les ganes de riure, però sí que és molt important trobar aquests espais per poder-te expressar i compartir amb l'altre. Perquè si no, ja no només estem amb la distància física aquesta que ja ens imposen, no? De no contacte, de la mascareta, de la distància social, sinó que a més, a vegades hi ha gent que ja ni vol explicar, no? Perquè diu, no, ja no vull parlar més de que ho he passat malament, no? Sí, cal parlar-ne.
Sí, no podem tancar capítols sense més?
No, perquè una cosa és, si en parlo, puc tancar el capítol. Si no en parlo, el que estic fent és tapar-lo. Estic posant una capa més...
És un fals tancament.
Sí, és que no és ni fals tancament. És una mentira podrida.
Vamos, soterrem.
És una autoengany bestial que ens fem sovint, no? Allò, bueno, ara ja no em puc permetre estar trist o no, això ja ha passat, ara he de tirar endavant. Sí, és clar que has de tirar endavant, però sense negar allò que t'ha passat, no? Per tant, superimportant, perquè si no és el que es diu en la gestalt, no? És una gestalt no tancada, no? És inconclusa. És allò que, de la ceba, que hem parlat moltes vegades, no? Que tenim moltes capes de ceba. I clar, com més capes de ceba tenim, vol dir que menys coses hem acabat tancant, no? I tancant simplement, no cal que siguin grans coses, eh? A vegades és simplement parlar una estona, estar una tarda, doncs simplement parlant sincerament d'allò que t'ha passat, com t'has sentit, no? Poder-ho compartir. I això ho podem fer, doncs, venint amb una sessió de risoteràpia en la qual no es parla tant directament del teu problema, però sí que és un espai, doncs, en el que d'expressió lliure, també atenent amb sessions individuals, per exemple, que pugui venir algú que potser li faci cosa, o perquè a vegades també ens passa això. Sí que tenim amics, tenim familiars, però potser no ens atrevim a parlar del que m'està passant amb una persona propera perquè no la volem preocupar.
Perquè no volem agobiar, que es preocupi per nosaltres.
Exacte, no? I aleshores dius, ostres, doncs vaig un dia, faig una sessió per mi, que és una estona per mi, i ets conscient realment del que t'ha passat, i sense culpabilitzar-nos, no? Perquè és aquesta cosa que ens han ensenyat, que no podem ser dèbils, molt entrecomillat, no? És a dir, si em sento trista, si em sento enfadada, impotent, si em sento frustrada, que tot això sembla... Alguns volen vendre la moto i que això són signes de debilitat, quan en realitat la valentia està en reconèixer totes aquestes parts, no?
I els homes encara tenen una càrrega més feixuga en aquest sentit.
Sí, encara sí.
Hi ha menys marge de tolerància si ets home.
Sí. Si bé t'he de dir que en els darrers anys, vull dir, jo estic veient com hi ha un empoderament de l'home sensible, que... Bé, sensible de l'home, en realitat, no? De l'home tal qual és.
I sense és màscara. Preciós,
sense màscara. És que aquesta és la cosa. I és molt bonic. Quan fem a vegades alguns exercicis en els que hi ha homes i dones, és molt bonic veure, no?, com ells tenen els prejudicis vers les dones, i les dones tenim els nostres prejudicis vers els homes, no? I hi ha algunes dinàmiques molt, molt maques que al final ens n'adonem que al fons de tot acaba sent el mateix, no? Són les ganes de ser vist per l'altre i les ganes de compartir i d'estimar. I quan tinc aquestes etiquetes que em venen de fora, perquè la societat hi ha uns que els hi va anar bé, doncs, enfrontar-nos, no? Clar, quan t'adones que això són només que etiquetes i que la meva por a no agradar-te, tu també la tens, encara que siguis un home, és molt tranquil·litzador.
Alliberador, no?
És molt alliberador. Ens posa tots en un mateix nivell, no? I això és fantàstic, perquè això ens ajuda a tenir fe en la vida, en les relacions, no? I passar per aquí, construir un futur millor, no?, per tots.
La Maria ha vingut amb un regal sota el braç, ens ha dut una sessió, un taller de risoteràpia gratuït per aquell primer oient que ens truqui al 938-27-26-26 i sigui valent per dir... Jo vull provar, vull trobar aquest moment per mi, per riure, per parlar, per ser jo mateix, sense màscares, i reconciliar-me, no?, una mica després de tot el que hem viscut.
Sí, sí. Fins i tot sense pretendre massa cosa. És per experimentar, si vols. Vull dir, perquè a vegades també volem tenir-ho tot controlant, no? A vegades em ve gent on truca gent dient, clar, però és que això de la risoteràpia, exactament què fas, no? Aquí.
I... Volen saber fil per randa.
Fil per randa, que s'entén, no? Però, i justament quan practiques quan practiques totes aquestes disciplines del joc lliure, no? El que ens ajuda és a ser més flexibles, no? I a no voler tenir tant aquest control, no? Perquè és aquesta part predominant del control de la ment que no ens fa gaudir de les coses. Que si estic en el control, no? I una cosa petita falla, ja no és com jo me l'havia imaginat, ja és terrible, no? Perquè no és com jo me l'esperava.
Per tant, l'actitud és: provo la risoteràpia, em llenço a la piscina, quan hi sigui ja veuré de què va.
Clar que sí.
No cal saber tantes coses.
No cal saber tantes coses. És venir obert a veure què em passa, a veure què et passa, amb total llibertat. I aquesta actitud és una actitud que no només per quan vinguis a risoteràpia, és una actitud vital. És dir, bé, vaig i provo, i si no m'agrada, doncs no hi torno més, i no passa res. No, què pots perdre?
Les coses s'han de provar.
Les coses s'han de provar.
Qui ho deia, això? La iaia?
La iaia, la mama, exacte.
Oi? Maria, m'ha agradat molt aquest consell que donaves, només arrencar quan arribes a casa o en un lloc segur i et treus la mascareta. No rondinis, no et queixis, no bufis, celebra que tens aquests moments.
Exacte.
I que pots gaudir d'espais segurs, on pots prescindir de la mascareta, que ara, quan sortim, doncs és necessària.
Sí, i fixeu-vos, us poso a veure si per qui vulgui, no? Jo penso que si practiquem aquesta cosa del celebrar, que ara estaves recordant tu, segurament, si tots practiquem una miqueta més això, i ens anem fixant properament en els ulls de la gent que ens creuem pel carrer, potser veiem alguna cosa més. Potser veiem alegria, fins i tot. Potser veiem una mirada més oberta, més de confiança. Jo hi crec, en això, i us convido a que ho proveu.
Aquí tenim un lema que el repetim sempre que fem consulta amb la doctora Aiken Peto, i és:
riure és cosa sèria.
Maria Rodríguez, moltes gràcies per haver tornat al Penedès en xarxa. Tindrem cita, tindrem consulta amb la doctora Aiken Peto un cop al mes. Per tant, ens retrobem a l'octubre.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona setmana.
Igualment.
No sento la pressió, energia, ràbia, que tot un món. No sé si està preocupada o no. Podria ser simple felicitat i prou. A què estàvem esperant per fer sonar aquest groove que no entén de preocupacions ni falta fa? A què estàvem esperant per seguir la inèrcia que arrossega el teu cap amunt i avall? No perquè hagin passat massa anys, sinó perquè m'és ben bé igual. M'he assegurat de deixar-ho arreglat, fent una mica de soroll de tant en tant. A què estàvem esperant?
Estàs escoltant Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. A les notícies del Penedès en xarxa recollim algunes informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla des de Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez. comencem explicant-vos que la Comissió de la Verema i Creu Roja fan un balanç positiu del funcionament de l'alberg humanitari. L'alberg, que estava situat al pavelló d'hoquei, ha estat en marxa del 21 d'agost al 14 de setembre i ha donat servei a una seixantena de persones en total, amb una mitjana d'ocupació per nit d'unes 25 persones. Tots els usuaris que hi accedien ho feien amb una prova PCR feta i només hi ha hagut dos casos positius de Covid-19. Aquest any, a causa de la situació sanitària i donat el precedent de la campanya de la fruita al Segrià, la Comissió de la Verema va establir amb el Departament de Salut un protocol especial per evitar el contagi del coronavirus. Tots els usuaris de l'alberg hi entràvem, com dèiem, amb una prova PCR feta i s'estaven en una zona controlada fins que se sabia el resultat. Els casos positius, que han estat dos en total, van ser aïllats i traslladats a l'Hotel Salut de l'Hospitalet. S'incendia un habitatge a la carretera de Barcelona a Segur de Calafell. Fins al lloc de l'incident es van desplaçar 6 dotacions de bombers. Ens ho explica Lourdes Meroño des de Domènec Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Gran desplegament dels serveis d'emergència a Segur de Calafell per un incendi en un habitatge. Quan passaven minuts de 6:45 de la tarda, d'ahir es va rebre l'avís d'un foc en un domicili del número 86 de la carretera de Barcelona del municipi del Baix Penedès. Fins al lloc es van desplaçar 6 dotacions dels bombers de la Generalitat, així com la policia local i el sistema d'emergències mèdiques. D'altra banda, el propietari del pis va inhalar fum i va ser traslladat fins a l'Hospital Comarcal del Vendrell.
Durant el mes de setembre es pot continuar gaudint de degustacions gratuïtes en els divendres de vins a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ens ho explica Raimon de Cara des de Canal 20 Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Els 4.000 anys d'història del jaciment, la natura i les espectaculars vistes són molt bons motius per visitar la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Si encara us calen més al·licients, els divendres de setembre, en finalitzar la visita, entre 6:45 i 7:45, encara es pot acabar el recorregut al mirador de la muralla romana degustant una copa de vi tranquil o escumós, inclosa amb l'entrada en col·laboració amb la carretera del vi. Núria Molist és la responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia.
És una al·licient més perquè el públic local o català, que és el que tenim aquests dies doncs, que més ens visita, bueno, animar-se doncs, a acabar bé la tarda, que doncs, a dalt del castell s'està fabulosament bé a aquella hora.
Divendres de 20, se'ns atava els divendres del mes d'agost i està comptant amb el suport dels 13 cellers que integren la carretera del vi.
I acabem a Ràdio Sant Sadurní per explicar-vos que la música pren Jean León a peu de vinya durant el mes de setembre. És una informació d'Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia. Durant aquest mes de setembre, el celler Jean León proposa gaudir del vi i la natura oferint música en directe a peu de vinya al cor del Penedès. Així, la terrassa del seu wine bar es converteix en l'escenari d'un cicle de concerts on gaudir del paisatge del Penedès, tot degustant els vins Jean León i una selecció d'aperitius elaborats amb productes de proximitat. Els concerts van a càrrec dels artistes Nil Colomer, DJ de la Pierre, Eva i Barbarito, Set de Rumba, Alba Vilanova, Trifàsic amb Gel i Scarting Sisters i se celebren els divendres i dissabtes a les 7 de la tarda amb accés gratuït. Pel que fa a les experiències enoturístiques i gastronòmiques, Jean León posa l'accent durant aquest mes de setembre en les activitats a l'aire lliure i és que aquest mes de setembre és època de verema al Penedès i és un bon moment per gaudir de les vinyes de la comarca, ja sigui amb un passeig en bicicleta, patinet elèctric, segway o marxa nòrdica.
Penedès en xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal 20 Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges, la nit, a Canal 20 Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. You go
with me. Tots els dijous a les 10 de la nit i dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda a Canal 20 Ràdio, Tot Country. Would you hold on to me? Un programa on pots escoltar la millor música country. Tot Country, els dijous a les 10 de la nit i dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda. Would you go with me? Programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
107.0 FM. Seguim quan passen 7 minuts de 11:45. Arrenquem ara el darrer bloc del programa que cada dijous dedicarem a la música. Novetats musicals, entrevistes i col·laboradors, tot en la secció més musical del Penedès en Xarxa. I avui comencem una d'aquestes col·laboracions, tot anant fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé dius, avui ens acomiadem amb música i retrobant-nos amb la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, amb ella. Compartirem estona una vegada al mes per parlar de tot i més al voltant del món de la música. Janet, molt bon dia, què tal? Com estem?
Pues bé, molt bé.
Com anem?
Bueno, intentant capear el temporal, que diuen aquells.
Ara feia mesos que no ens vèiem, després del que va suposar el confinament, una miqueta de teletreball, una miqueta de tot, 6 mesos ja des de...
Sí, sí.
No, com els nens, no? La tornada a l'escola, vosaltres a l'escola de música també, tornada.
Sí, sí, tornada, confinament d'orillo, posada a lloc d'orillo, tant personalment com de la casa, diguem-ne, no? Perquè, clar, hem d'adequar espais, hem d'adequar formes de fer, formes pedagògiques, i no és fàcil, no és fàcil. Són vora 300 nens, nenes, adults i petits, i 16 professors, i bastants espais diferents, dels quals alguns compartits, per la qual cosa no és gens fàcil, no. Sembla una tonteria, però...
Explica'ns com us esteu organitzant, perquè hem parlat moltes vegades, no, de l'espai que té l'Escola de Música. L'espai és el que és, no és un gran espai, és un espai cedit per la llar. En altres ocasions, no, hem reclamat una miqueta més d'espai per poder acollir realment a tota la gent que vol fer música al municipi, que moltes vegades molts es queden fora, no? Doncs ara, amb totes les mesures d'higiene, amb tota aquesta normalitat arran de la Covid-19, no sé com està sent una miqueta organitzar-ho tot.
Bueno, com sempre, per començar, partim de la bona fe i de la bona voluntat del mossèn, que ens ho posa molt fàcil, per la qual cosa, per aquesta banda, doncs, les parts de les instal·lacions que no són pròpiament de l'escola, el mossèn no ens posa cap problema per utilitzar-ho, però clar, vulguis o no, a tots els que siguin espais que es puguin compartir, per exemple amb les corals o amb alguna cosa que s'hagi de fer a la sala d'actes, doncs és una cosa que a nosaltres ens preocupa i que s'ha de fer un reforç de neteja, de desinfecció important, perquè i de ventilació. Llavors, clar, totes les aules s'han buidat al màxim possible. Totes les aules tenen el seu dispensador de gel perquè els nens abans d'entrar i els professors es puguin rentar. Fem tot un procés, no? A l'entrada, tota la parafernàlia que s'hagi de fer. Després, entre classes, els professors s'han tingut que guardar 5 minuts per desinfectar totes les coses que hagi tocat a l'alumne i ell poder-ho desinfectar i ventilar perquè, bueno, total. Una bogeria. Llavors, clar, nosaltres quan va passar tot, les quotes es van deixar de pagar a l'escola, mm-hmm. però els professors vam voler mantenir el contacte, per la qual els professors van mantenir contacte amb tots els professors, amb tots els alumnes i famílies que ho desitgessin, sense pressionar qui vulgui, que va ser gairebé tothom. Vam seguir fent classes online igualment, per la qual el contacte no es va tancar en principi amb la majoria de la gent en cap moment. Fins i tot els tallers, tant el taller d'altres capacitats com el taller de gralla, com el taller d'acordió, es va seguir fent coses, fins i tot també el taller de nadons, que la Isabel va gravar sessions per poder enviar de tant en tant a les famílies. Vull dir, es va intentar mantenir el contacte amb tots els alumnes de l'escola. Alguns, per qüestions familiars o logístiques, doncs no van poder o no van voler mantenir tot el contacte, però gairebé podríem dir que el 99% de, o el 90% de la gent va poder mantenir. Llavors, per poder continuar, no tenir que tancar l'escola ni tenir que fer, com que tampoc tenim espais grans on puguem fer grups ni puguem fer res, vam decidir que el prioritari era que el nen o l'alumne no perdés l'instrument, perquè al cap i a la fi és el número 1, no? Llavors el que hem fet és fer un canvi metodològic i fins i tot també les quotes i tot, adaptat a que ara, en comptes de fer el llenguatge en grup, el llenguatge musical el fa el mateix professor que l'instrument. Uh-huh. Ja es fa l'estona d'instrument, més una estoneta més, d'un quart d'hora, si és un sol alumne, per poder-li fer el llenguatge que necessita aquest nen per poder seguir l'instrument. Mm-hmm. Val? Clar, el llenguatge no és el mateix. Primer, perquè és més intensiu, perquè el professor està només per tu, però, a més, el llenguatge és molt més dedicat a que el nen pugui seguir el que necessita de la partitura o del llenguatge que necessita pel seu instrument. Mm-hmm. Clar, a nosaltres ens trenca el cor no poder fer els grups, perquè creiem moltíssim en que els nens, un cop toquen una mica l'instrument, de seguida puguin juntar-se amb altres nens o els adults o qui sigui i poder fer les agrupacions, els tallers instrumentals, els combos, totes aquestes coses que fem habitualment, les corals. Però això també, de moment, hem tingut que eliminar. Sobretot, més que per altres, també per raons naturalment de ràtios i tal, però si haguéssim pogut fer petites divisions, doncs haguéssim pogut fer-ho, però és que no tenim espais. Llavors, com que tots els professors han de fer més estona perquè fan el llenguatge, doncs ja no tenim ni professors ni espai per poder fer-ho de més. És trist, però és el que hi ha ara, a dia d'avui. El que passa és que aquest any es presenta estrany, no? Com a mínim.
Que tot pot anar canviant, eh?
Pot anar a millor i que puguem dir, vale, doncs escolta, mira, podem relaxar una mica i fer agrupacions de 3 o 4. Doncs va, com muntem els horaris per poder-ho fer? Tot això s'anirà fent. És com, per exemple, també l'alumnat nou. No hem agafat alumnat nou perquè no sabíem què ens trobaríem. Uh-huh. I era com molt arriscat. En canvi, si les coses veiem que funcionen bé i que més o menys ens podem, ho podem organitzar de manera agafar alumnat nou, doncs llavors, quan puguem, ho també agafarem alumnat nou. Vull dir que la idea és que aquest any és un... Si normalment l'escola de música és un lloc viu, que durant tot el curs fan coses i poden canviar coses, aquest any ja és el colmo del viu.
Janet, com està responent una miqueta als alumnes, la família? Suposo que amb ganes, no sé si també amb una mica de respecte, però sobretot amb aquesta necessitat que tenim tots i també tenen els nens i tenen els adults de tornar una miqueta a adaptar una certa rutina a les nostres vides.
Jo el que veig és el que tenim també els professors, que és moltes ganes, en general, molta il·lusió, però alhora molt de dir, això ho puc fer, això no ho puc fer, això ho puc tocar, això no, ja estem tots allò.
Aquells dubtes, també.
Sí, tota l'estona. Però, en general, l'acollida ha sigut absolutament correcta. Sí, naturalment que tots ens agradaria tant professors com alumnes com famílies que les coses es poguessin fer d'una altra manera. Llavors sí que hi ha famílies que diuen no, de veritat no podrem fer això, de veritat no podrem... Però ho entenen, perquè a veure, tothom veu la realitat, tothom veu el que hi ha i bueno, si és el que hi ha, és el que hi ha. Ens hem de fer a cada època de la nostra vida, no? Doncs aquesta és una època en la que ens hem de fer d'una manera més emprenyadora, com a mínim, diguem-ne això, per no dir coses pitjors.
Janet, avui que hem parlat d'aquest inici de curs, d'aquestes mesures, una miqueta de tots els protocols i d'aquesta nova normalitat que és de tot menys normal, que estem vivint també a l'Escola de Música, i sé que ens portes un tema, el tema una miqueta superactualitat, tema de la discòrdia, està una miqueta en boca de tothom i és d'aquesta cultura segura.
Ai, sí. A veure, la cultura és un aliment que necessitem, és una primera necessitat i això és el que hauríem d'haver tingut en compte des del principi. La cultura no s'ha d'eliminar, no es pot eliminar, no es pot posar tantes traves, s'ha de veure la manera de fer-ho. Això és el punt número 1. Llavors, a partir d'aquí, la gent ha de treballar perquè no tinguem que eliminar la cultura o deixar-la de costat, perquè ens faríem un mal molt, molt gran a tots, no? El problema és que a vegades es prioritzen coses que, francament, no té cap lògica. Avui mateix el meu germà em deia... Avui ens reunim a Barcelona, a tal carrer, perquè hi ha un desnonament. A veure si podem ajudar a les persones. I dius, punyeta, no s'aturen els desnonaments. I en canvi s'aturen actes culturals. Això, quina lògica té? No hi ha hagut ni un sol, fins on jo sé, cas d'infectat en Covid en cap acte cultural. Perquè ens ho prenem tan en sèrio i ho fem amb tant de compte i ens interessa tant que això no s'acabi que no, és que no donarem opció si la gent és responsable i en general, per lo que s'ha vist a les fires i festes de Sant Sadurní, la gent ho ha sigut. Vull dir, és només casem-nos una miqueta els que muntem coses i els que les volem veure per fer entre tots que això pugui ser possible. I llavors aquí m'agradaria que els governs, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Sadurní, ole, però altres ajuntaments, no tingueu tanta por, atureu coses que són més problemàtiques, que hauríeu de posar-hi quatre ulls i no atureu coses que nosaltres som els primers interessats en fer-ho bé. I això és una cosa que jo felicito moltíssim l'Ajuntament de Sant Sadurní i el Departament de Cultura, que aquest any s'han fet un currasso i si han tingut que demanar ajuda, han demanat ajuda, i si han tingut que fer muntatges una mica faraònics, han fet els muntatges faraònics perquè aquí no s'aturés. I tots els artistes que han vingut aquí han donat les gràcies. Per què? Perquè ho estan passant fatal. Perquè els músics... estan tenint problemes, els teatreros, els dels circs, els pallassos, tota la cultura està tenint problemes. Però és que, a més, darrere de tots aquests músics, de tots aquests sectors, de tots aquests teatres, pallassos i tal, hi ha tot una sèrie de treballadors que depenen de que aquests espectacles es facin. I ho estan passant molt malament. Tècnics de so, tècnics de llum, muntadors... gent que treballa portant camions amb material, tota aquesta gent no està treballant si els ajuntaments o els ajuntaments, els governs, qui sigui que hagi de muntar espectacles, diu no, que no sigui que, no?
Ara comentaves, no, Janet, que a Sant Sadurní hem sigut una miqueta pioners a la comarca, perquè ara així de memòria, no t'ho sabria dir, però de memòria, tan alt com Baix Penedès, crec que som l'únic municipi que ha mantingut les seves festes, no? La seva festa major, en aquest cas, les fires i festes mes de setembre, reivindicant aquesta cultura segura com s'ha reivindicat aquí, amb un espai grandiós, amb un escenari, com abans ho parlàvem, feia anys que no es veia aquí a Sant Sadurní, i reivindicant la música, la cultura, no? I aquesta seguretat que en tot moment es tenia quan s'entrava al recinte, i que una miqueta és el que es reclama des de la cultura, perquè òbviament la sensació de la gent que hi anava, també la meva, era que estàvem molt més segurs en aquell concert o vivint aquell espectacle que en molts altres llocs fora.
Home, és que nosaltres, bueno, i a més ja ho puc dir de primera mà, perquè vaig estar en molts d'aquests concerts, era totalment escèptic, controlat, en tot moment la gent es rentava les mans, li prenien la temperatura, la distància era que era, la gran majoria de la gent respectava el no aixecar-se, el no anar-se a veure amb els altres, i en canvi, abans o després, te'n pots anar a qualsevol terrassa, la gent prenent-se copes sense mascaretes, sense res, vull dir, el problema no és la cultura, està clar, la cultura es pot fer, la cultura es pot gaudir, és fàcil, és segur, i el problema no és la cultura, el problema és la gent que no respecti els quatre elements. L'altre dia deien les quatre M's, no? Mascareta, metros i no sé
i
què.
Mans.
Pues, escolta, no és tan difícil. És com l'escola de música. No volem tancar de cap de les maneres, volem que es deixi de fer. Tenim l'espai que tenim i tenim el professorat que tenim. Pues mantenim tots estrictament les normes perquè no hi hagi cap problema. Pues a la cultura és això a l'engròs. Mantinguem tots, tant el públic com els organitzadors, les quatre M's aquestes, i no té per què haver-hi cap problema.
Una reivindicació que avui està en boca de tots, però avui més que mai, perquè justament s'ha convocat una mobilització a moltíssimes ciutats espanyoles per reclamar això, no? Amb aquest lema d'alerta roja, que el que reclama és una miqueta aquesta cultura segura i que sobretot que no es cancel·lin les activitats culturals, perquè com bé comentaves, no només darrere d'aquell espectacle hi ha l'artista, sinó que hi ha el tècnic de so, el tècnic de llum, el mànager, la productora, els teatres, els locals i tots aquests llocs que mica en mica tots, i no només els artistes, estan patint aquesta crisi cultural que moltes vegades no ens adonem.
Clar, jo no sé, jo sóc molt innocent, a vegades penso que, no sé, es dona molta importància, a veure, s'ha donat massa importància que, per exemple, a Catalunya o a Espanya, o com diguen-hi Pepe, tingués molt turisme, visqués del turisme. Bueno, ara ens hauríem de donar compte de que no podem viure així, de que hem de promoure altres formes de guanyar-se la vida. Hem de tornar a tenir empreses o hem de tornar a tenir altres alternatives. No podem només dependre del turisme. Vull dir, són coses que ens han de fer pensar, que ens han de fer donar-nos compte de que hi ha coses que les hem de prioritzar. Pues això, en el cas de la cultura, o sigui, això no és, la cultura no és només els artistes, i no, és que és una altra forma d'economia, també. No és només per l'art, que per suposat que és per l'art, però també és perquè és una forma d'economia. Hi ha moltíssima gent que viu d'això, però moltíssima, vull dir, moltíssima. Hi ha col·lectius enormes dins del que és l'art i la cultura, per la qual no podem dir, ah, no, doncs no ho fem, no sigui que algú se'ns encomani. Per favor, repeteixo, fem les coses bé, fem-les amb consciència, tots plegats, que les coses es poden fer si es fan bé.
Que important, no? És la cultura i que poc la valorem de vegades, eh?
Sí, 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 és el que et vull dir, no? Vull dir, sí, molt bé, turisme, sí, sí, molt bé, en aquest cas, cava, sí, sí, molt bé, el que sigui, però sí, sí, molt bé, cultura, que som molts els que vivim d'això, i les escoles de música, les escoles de dansa, les escoles d'art, que també voldríem poder mostrar feines que fan. Vull dir, és molta la gent que es mou al aquest voltant i que viu amb d'aquesta zona de la societat. I no podem dir de sobte, no ho fem més. Home, no, senyora, senyor, per favor. Mira, quan vam anar aquests dies a veure els artistes que han passat per al CAP, o fins i tot les sardanes, també aquí a la plaça de l'Església o altres espais, tots els artistes, que jo almenys tots els que he vist jo, van donar gràcies a l'Ajuntament de Sant Sadurní i a la Regidoria de Cultura per no haver cancel·lat el compromís que tenien amb ells, perquè gran part dels ajuntaments ho havien fet. Em sembla que va ser el Pot Petit, que van dir que aquella setmana tenien 7 concerts i només en feien un. Mm-hmm. El Pot Petit són els músics, els cantants, els de llum, la gran gent que sóc, que segurament seran 30 o 40 persones. Totes aquestes persones vivien d'aquests 7 dies de feina i s'alimenten a l'estiu de lo que fan, a l'hivern s'alimenten bastant de lo que han fet a l'estiu. Si a l'estiu no han fet res, de què s'alimentaran? I a més, els músics no són empleats generalment, són autònoms, per la qual és un altre problema. Conclusió, senyores i senyors, cultura per un tub.
No, en això ja no podem afegir absolutament res més, i crec que el millor que podem fer és acomiadar-nos amb una cançó que ens proposes. Tanquem amb aquesta, si vols la presentes tu mateixa, la sentim i d'aquí un mes tornem a parlar de música.
Sí, la cançó que he escollit avui és un palet trista, així d'ambient una miqueta, però és que, a veure, és que molt feliços, ara mateix no estem. I a part, aquest punt de... La lletra ens està parlant de que el riu ens està inundant, no? Però que nosaltres tenim que sobreviure i tenim que sortir. I he trobat que era com una mica una metàfora del que ens està passant amb el punyetero virus aquest, que ens està invadint, i nosaltres tenim que mantenir-nos. Doncs, sisplau, mantinguem-nos feliços, mantinguem-nos forts i escoltem la cançó de He Comes the River d'un senyor que es diu Patrick Watson.
Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem. Janet, ens retrobem el mes vinent i parlem de més música.
Molt bé, gràcies, un petó.
Holding on to a TV Even if the water is rising past the knee. Here comes the river, coming on strong. But you can't keep your head above these troubled waters. Here comes the river, over the flames. Sometimes you gotta burn to keep a storm away. Sometimes got to change. Nobody told you it was gonna be this hard. Something's been building behind your eyes. You lost what you hold on to, losing control. There ain't any words in this world that's gonna cure this pain. Sometimes it's gonna fall down on your shoulder.
Ja hi som, són gairebé les 12, menys de mig minut, i ens hi plantem, acomiadem aquí el Penedès en Xarxa d'aquest dijous. Gràcies per ser-hi, per compartir aquest matí aquestes 3 hores. Demà ens retrobem. Adéu-siau. Coming on strong. You can't keep your head above.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.